Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. És dissabte 31 de gener del 2026. No ens cansarem mai de defensar la importància del paper que juguen les biblioteques al nostre país. Perquè sí, hi ha algunes coses, no gaires, que sí que funcionen. La xarxa de biblioteques n'és una i desenvolupen una tasca molt important pel que fa a la cultura i a la cohesió social. Les biblioteques són espais de lectura, evidentment, però també de trobada i de socialització. A través de la cultura permeten establir llaços i contacte amb altres persones, de la nostra edat, però també més joves i més grans, i són capaces d'establir un vincle que ens fa a tots molt millors com a societat. És per això que avui felicitem a la Biblioteca Salvador Estremifà, que ahir va celebrar el seu 19è aniversari havent-se convertit en un referent cultural i social a la nostra comarca. Des d'aquí, des de la ràdio, per molts anys. I sí, dèiem que les biblioteques funcionen, però els trens no. En l'informatiu d'avui parlarem del caos de Rodalies i com això ha afectat els usuaris de la nostra comarca. I també us explicarem els efectes que les pluges de les darreres setmanes van tenir a les ermites de Sant Joan del Codolà, a Cornudella, i Santa Magdalena, a Ulldemolins. En un dia on també ens farem ressò de que el Centre per la Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus ha publicat un mapa interactiu dels establiments adherits al Voluntariat per la Llengua i que Falset se suma un any més a la iniciativa de l'encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans. Com sempre, acabarem amb el repàs a l'actualitat esportiva dels equips de futbol i futbol sala prioratins i amb la previsió meteorològica del nostre home del temps, l'Enric Massip. Comencem! El caos a Rodalies ha fet que tant usuaris com administracions hagin deixat de confiar en el tren com a eina de transport públic. Tant és així que aquest diumenge l'Ajuntament de Falset va decidir organitzar un autobús per als usuaris del Priorat que s'havien de desplaçar a ciutats com Reus, Tarragona o Barcelona. L'alcalde de Falset, Carlos Brull, explicava que davant la falta d'alternatives de transport van decidir activar aquest servei.
Ens comuniquen que no hi haurà línies, no hi haurà trens funcionant. Llavors, vist aquestes incidències, vist aquest caos que pot generar, i havent parlat també amb el Departament de Territori durant tot el dissabte preguntant si hi hauria algun tipus de reforç, ens confirmen que no hi haurà cap reforç. Llavors l'Ajuntament decidim ficar aquest bus que ja teníem preparat com a plan B, que ja havíem parlat amb Autocars Domènec, amb el Cisco havíem parlat per poder activar-lo, i decidim activar-lo a les 6 de la tarda passant per Reus, fent parada a Reus, fent parada a Tarragona i fent parada a Barcelona. I a Barcelona ens resulta doncs, que també hi va haver gent que ens va demanar si podíem fer la tornada, gent que estava a Barcelona que no sabíem com tornar, i així va ser.
Així doncs, una vintena de persones del Priorat, la majoria estudiants que durant la setmana viuen fora, van utilitzar aquest servei, el qual també es va fer extensiu als veïns d'altres municipis de la comarca.
Hi ha hagut una resposta, hi ha hagut també una voluntat de també comunicar-ho als veïns i a les veïnes dels pobles doncs, del Priorat per poder utilitzar aquest servei, sí, sí.
I és que, segons Brull, la suspensió del servei ferroviari té una afectació molt important a la vida de moltes persones.
Això obliga a que molta gent se busqui unes alternatives, anar per carretera o tindre que agafar el cotxe o tindre que compartir cotxes o tindre que buscar un altre tipus de transport per poder desplaçar-se, i que això li afecta tant als estudiants com als que treballen com a la logística. Clar, això no ens ho podem permetre, una comarca no s'ho pot permetre ningú, el país no s'ho pot permetre, no s'ho pot permetre cap, aquesta situació caòtica no és de rebut tindre-la en aquests al segle XXI.
Si bé durant la setmana la línia de bus regular entre Falset i Reus ofereix una alternativa al tren, això no es dona en diumenge, i l'Ajuntament de la capital del Priorat no descarta tornar-ho a implementar si el caos de Rodalies persisteix el proper cap de setmana.
Si ens trobéssim ara un altre cop que el diumenge no es pot garantir, doncs l'Ajuntament parlaria amb l'empresa de transports Domènec també, a veure si tornem i podem tornar a oferir aquest servei. Clar, aquest servei és un cost per l'Ajuntament. Aquest servei és un cost que encara nosaltres sí que bueno, el departament ens ha dit, bueno, aneu fent i mirarem de com podem arribar a ajudar-vos a pagar aquest cost, no? Però això surt dels propis fons dels municipals, però que perquè ho creiem que ha de ser així, és que ha de ser així, ho hem de solucionar, hi ha un problema, no es poden desplaçar, pues aquesta vegada han sigut 20, però potser si tot això torna a passar i continua passant, potser seran 40, perquè molta gent ja s'havia programat doncs marxar o avui, o ja havien comprat un tren amb l'alta velocitat, o ja havien buscat anar a Mora per demora avui aquest matí pues, poder desplaçar-se, etc.
Malgrat el caos a la xarxa ferroviària dels darrers dies, l'alcalde de Falset denuncia que en el cas de la línia que passa pel Priorat, la R15, aquestes afectacions causades per la falta d'inversió són endèmiques.
La R15 ja fa anys, però 30, 35, 40 anys o molts més que no es feien inversions, que no es fan inversions, que es fan puntualment. Llavors aquesta R15, la solució sempre és la mateixa, és reduir la velocitat dels trens, tancar estacions, reduir la freqüència de trens amb horaris que tampoc no són uns horaris que a vegades funcionen i que van bé a la gent que li podria anar bé per desplaçar-se, i falta d'inversió i falta de material. I això aquí ja fa molts anys que ho estem demanant.
De fet, a dia d'avui, el servei de tren entre Reus i Riba-roja d'Ebre es fa amb transport alternatiu per carretera, degut a que en aquest tram s'hi troben 5 dels 23 punts crítics de tot Catalunya on Adif ha identificat que calen actuacions urgents. És per això que l'alcalde reclama que cal exigir que les inversions arribin d'una vegada per totes.
S'ha d'exigir, i jo crec que això serà un abans i un després, la situació que s'ha viscut aquí a Catalunya, al nostre país, ha sigut crítica, és caòtica, i crec que ningú, ni cap grup polític vol que torni a passar això. Per tant, s'ha d'exigir a l'Estat que faci, que és qui té la competència per fer-ho, encara que s'hagi pactat el traspàs aquest de Rodalies, etc, però que la majoria la continua tenint l'Estat. Per tant, és qui ha de fer les inversions. Qui ha de fer les inversions a les línies de tren perquè puguin circular amb normalitat i garantir la mobilitat de la gent, perquè si no, és el que sempre dic, que moltes vegades em repeteixo. Totes aquestes polítiques per frenar el despoblament dels nostres territoris, del món rural, etc, 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 no serveixen de res si no hi ha una mobilitat assegurada, si no hi ha una connectivitat assegurada i si no hi ha un tipus de polítiques socials, culturals, d'habitatge, d'economia, de dinamització econòmica que funcionin. Però les principals, mobilitat, connectivitat i garantir els serveis bàsics, si no hi ha aquestes, qualsevol d'aquestes que falli ja fa que totes aquestes polítiques no tirin endavant com haurien de tirar endavant i ajudar-nos a tirar endavant com a municipis del món rural.
I per altra banda, el Consell Comarcal del Priorat va aprovar en el ple d'aquest dilluns una moció presentada per Junts que denunciava la pèssima situació del servei de Rodalies a Catalunya i l'infrafinançament i la desinversió crònica que ha patit al llarg dels darrers 20 anys. El text, que va ser aprovat per unanimitat dels tres grups en presència al plenari, Esquerra, Junts i la CUP, exigeix al govern de l'Estat que compleixi amb el deute que té amb Catalunya en matèria d'infraestructures, el traspàs real de Rodalies i regionals, i demana també la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque. També posa èmfasi i denuncia el mal estat en què es troba precisament la línia R15. Ho explica en declaracions a Ràdio Falset el president del Consell Comarcal del Priorat, Sergi Méndez.
L'hem votat per unanimitat, doncs això, per reclamar el que serien les inversions necessàries pel manteniment de la xarxa ferroviària catalana, però també en fer menció a la situació precària i precaritzada de la R15, on la línia ferroviària, que no és ni molt menys d'una xarxa del segle XXI, que presenta incidències de manera constant, però que a l'hora també de recuperar el servei, després de totes aquestes interrupcions els darrers dies, doncs torna a estar a segona categoria, per no dir a tercera, no? El que torna a demostrar doncs, els greuges que ens aporta aquest desequilibri territorial que tenim com a país.
Les pluges de les darreres setmanes han provocat diverses afectacions en algunes infraestructures dels municipis on més aigua hi ha caigut. És el cas de Cornudella, on hi van caure fins a 165 litres durant el pas de la borrasca Harry, i als quals s'hi ha sumat la nevada d'aquest cap de setmana. Això ha causat despreniments a talussos i afectacions a camins, però també a cases i l'esfondrament d'una part de la plaça de l'Ermita de Sant Joan del Codolar. Ho explica l'alcaldessa del municipi, Meritxell Cardona.
Tenint en compte que Cornudella, la major part, doncs és llicorella o és fang, és el que passa que tot això s'infla, ha actuat com una esponja, i què passa? Que tant marges com talussos s'han anat desprenent. Moltes cases antigues també han patit efectes, però principalment doncs, el que estem patint és amb infraestructures, com poden ser afectacions amb carreteres, camins i especialment també en el que és tota la plaça de lo que és la mita de Sant Joan del Codolà, que està conformada per un marge molt antic, amb pedres molt grosses, sobre un hort de difícil accés, i això ha comportat de que ara tot l'estudi que s'ha fet tècnic per veure com podem recuperar doncs, és complexa.
També a Ulldemolins, una part de l'ermita de Santa Magdalena va patir un esfondrament a causa de les pluges. Sergi Méndez és el batlle ulldemolinenc.
Hem patit aquest cap de setmana passat l'esfondrament d'una part del darrere de l'ermita Santa Magdalena per l'acumulació de pluges i per la saturació també del pes que hem tingut per la nevada del cap de setmana. Tot això ha fet doncs, que una estructura que ja de per si estava debilitada doncs, que hagi cedit i s'hagi vingut avall, no? Sense cap afectació a nivell personal, la qual cosa és d'agrair, però a nivell material, a nivell d'afectació al que és l'ermita, doncs sembla que, tot i no ser greu, sí que és important.
Aquestes afectacions a les ermites evidencien que, sovint, necessiten d'un manteniment difícil de gestionar a causa de que, en moltes ocasions, la titularitat de l'edifici no concorda amb el propietari del terreny. Es tracta de construccions protegides i que, a més, tenen un alt valor sentimental per a la població.
La titularitat també és complexa. Hem aprovat pressupostos totes les administracions i això vol dir doncs, que tenim una previsió doncs, a un mig termini a poder fer una actuació, però no desistim de demanar ajudes en aquest sentit perquè veiem que és un espai emblemàtic, un espai cultural, un espai d'esport i un espai espiritual. I creiem doncs, que per l'estima que tenim els veïns de Cornudella i en general tots els visitants de Montsant, doncs s'ha de fer una actuació específica. D'en primer moment, quan vam saber el que havia passat, ja vam treure tot el risc, ja vam portar doncs, els tècnics perquè verifiquessin quina era la situació i a partir d'aquí ja hem fet un estudi de quina seria la recuperació. Hem advertit també a veïns propietaris i especialment l'arquebisbat de Tarragona i el Parc Natural perquè siguin còmplices de tot això.
En el cas de l'ermita de Santa Magdalena, és una ermita que és de titularitat municipal perquè està recollit i lligat i ben lligat des del segle XVIII, però és veritat que és una situació que patim a nivell de comarca en molts espais en què l'Església en el seu moment va actuar, la immatriculació, i ara per ara doncs, tenim aquests problemes de conservació. O, al final també són elements de patrimoni, podríem dir també de molt sovint de patrimoni cultural popular, diguem, no? que molt sovint doncs, també s'està mantenint gràcies a les aportacions que fan veïns i veïnes doncs per això, precisament, perquè són espais que se senten com a seus, com a propis, però això no garanteix ni molt menys la bona conservació d'aquests edificis. No?
Amb tot, tant l'Ajuntament de Cornudella com el d'Ulldemolins treballen intensament per tal de restaurar el més aviat possible les afectacions a les ermites de Sant Joan del Codolà i de Santa Magdalena. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset va celebrar ahir divendres la festa del seu 19è aniversari. El centre, que s'ha convertit en tot un referent cultural i social a la comarca, va bufar les espelmes amb una xocolatada popular i l'actuació del pallasso Muniato. En parlava aquesta setmana a Ràdio Falset la seva directora, la Montse Bartolomé.
Com sempre, doncs, fem una xocolatada i després de la xocolatada hi haurà l'actuació del pallasso Muniato. I, bueno, i aprofitarem també durant la festa per donar els premis als superlectors, que això ho fem cada any també, ens envien una estadística a final d'any des de la Generalitat i amb els usuaris que han llegit més llibres. Llavors, nosaltres pensem que s'ha de premiar això perquè està molt bé que hi hagi gent que llegeixi molt. I donarem entrega als premis als superlectors d'enguany i després també fem el sorteig de la panera literària, que això ja també ja és un clàssic que sempre fem.
En aquesta ocasió, el guanyador del premi al superlector de l'any és un nen que al llarg del 2025 s'ha llegit fins a 200 llibres.
N'hi ha que s'han llegit 200 llibres, sí, sí, sí. Hi ha un nen que s'ha llegit 200 llibres en un any, sí, sí. Els adults, doncs, n'hi ha que se n'han llegit 80, algú que se n'ha llegit 90, sí. Però que ja tinc 3 o 4 nens que salven tota la comarca perquè llegeixen per 15, no per 10.
Al llarg d'aquests anys, la Biblioteca de Falset ha esdevingut un lloc de referència per a moltes persones i les xifres així ho evidencien. Durant tot l'any passat, el centre va registrar més de 23.000 visites, amb una mitjana de 80 o 90 persones al dia i més de 14.000 préstecs. Segons la directora, el centre no només és un lloc on anar a llegir, sinó que també té una funció social.
La biblioteca no és només un lloc per anar a buscar llibres, també ens agrada molt parlar de la funció social, no? És un lloc d'acolliment, la gent que arriba nova, que no sap on anar, és un lloc per totes les edats, és com, jo sempre dic, com els CAPs, no? Les biblioteques hi ha gent de 0 a 100 anys. És una mica un punt de trobada, un lloc, si un dia plou, pots anar un ratet a mirar un conte, o a trobar-te amb els companys, o a fer deures. Per la gent gran també, per no estar tantes hores a casa, doncs mira, vaig i miro una revista un rato, o em trobo amb no sé qui. És una mica la funció aquesta social, no? O gent que no té ordinadors a casa, doncs també pot venir allí, tenim wifi també. O sigui, és una mica, les biblioteques no són només la concepció que tenim de biblioteques, és una mica més, és el tercer espai que es diu.
A la vegada, la biblioteca també coordina una desena de clubs de lectura, fet que fa que el centre surti al carrer i arribi a tota la comarca.
Pels clubs de lectura estic molt contenta perquè ara actualment tenim 10 en tota la comarca. Jo també aquí aprofito per dir si hi ha algun poble o alguna associació que vol crear un club de lectura, que sàpiguin que nosaltres els aconseguim els llibres. És una activitat molt bonica, és una activitat que dona cohesió a la comunitat, als pobles on n'hi ha, afavoreix la vida social, la interacció intergeneracional també. Els pobles, pues, que aquí ja ho sabem, els pobles d'aquí no hi ha moltes activitats a fer, doncs hi ha pobles que dius, mira, un cop al mes ens trobem allí els del club, i això fa molta saó, i és una activitat, l'experiència de la lectura compartida, jo penso, un lloc on parlar de tu a tu, no per les xarxes ni res, no físic, i parlar d'un llibre. Jo penso que és una de les coses més boniques de la meva feina, per mi.
A banda dels clubs de lectura que hi ha, entre d'altres, els Guiamets, Capçanes, Cornudella, Porrera, La Figuera, La Vilella Baixa o Cabassers, la biblioteca també col·labora i fa la funció de biblioteca escolar per tots aquells centres educatius de la comarca més petits que no disposen de biblioteca pròpia. Així doncs, la Biblioteca Salvador Estremifà celebra els 19 anys havent-se convertit en tot un referent cultural i social al Priorat. El Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea de Reus, Miquel Ventura, al qual pertany el Servei Comarcal de Català del Priorat, acaba de publicar un mapa interactiu dels establiments i entitats que participen en el voluntariat per la llengua, així com també dels grups de tertúlies, els clubs de lectura i els comerços col·laboradors en el programa Tot Joc. L'objectiu d'aquest mapa és fer visible la xarxa d'espais en els quals els alumnes poden practicar la llengua fora de l'aula i s'espera que els aprenents del voluntariat per la llengua en puguin fer un ús recurrent. A més, la majoria d'establiments i entitats adherits al voluntariat per la llengua també col·laboren amb les pràctiques lingüístiques dels alumnes del CNL i per molts aquestes pràctiques són el primer cop que fan servir la llengua en un context no acadèmic. De fet, aquesta iniciativa té una valoració molt positiva per part dels aprenents de català. El Centre d'Estudis Falsetans i la Colla de Diables del Pere Botero se sumen un any més a la iniciativa de l'encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània pels drets humans. El president del Centre d'Estudis, Anton Vidal, explica que Falset participa en aquesta acció solidària des de l'any 2022.
Nosaltres vam començar, sembla que va ser el 22, perquè n'hi vam tindre notícia quan l'IRMU va agafar, com aquell que diu, doncs, la direcció o la coordinació, més que res, doncs, perquè jo suposo que els va superar una mica l'organització en aquest institut de Mallorca, i en aquest cas, doncs, bueno, suposo que doncs, va ser una de les coses doncs, de que ho va divulgar més que res com a IRMU, com a Institut de Cultura, no?
Com diu Vidal, l'encesa de torres, talaies i talaiots de la Mediterrània va sorgir a Mallorca l'any 2016, amb la voluntat de recuperar i donar a conèixer tot el patrimoni existent al voltant d'aquest sistema de vigilància i de comunicació entre viles i ciutats propi de l'edat mitjana.
Per salvaguardar el que eren les torres de vigilància mitjavals, per entendre'ns, no? És a dir, el sistema de comunicació de l'edat mitjana, que evidentment doncs, bueno, doncs era foc i fum les senyals de que d'un lloc a l'altre es podien comunicar, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, posen una mica en valor tota la part dels torres i talallots que hi havia o que hi ha, inclús encara se'n conserven, evidentment en desús, però doncs, bueno, que es conserven l'estructura a l'illa.
A la vegada, i conscients del drama migratori que fa anys que es viu a la Mediterrània, també es va voler fer una reivindicació dels drets humans i demanar als estats europeus que acabin amb les morts de persones a la mar.
El drama de la Mediterrània per l'assumpte dels immigrants i les pateres i tot això fa uns quants anys, i doncs aquesta mena de suma doncs va confluir de que aquesta, per dir-ho d'una forma, reivindicació del patrimoni doncs fos també reivindicació dels drets humans, perquè veiem doncs de que les coses doncs no és que s'ajustessin massa a la normalitat, no?
Així doncs, aquest dissabte al migdia té lloc al Castell de Falset la primera encesa, que es farà amb pols de fum, mentre que al vespre es farà l'encesa de torxes.
Al migdia doncs se fa l'encesa de pols de fum per senyalització del dia, i al vespre, doncs, a quarts de set, se fa la senyalització de foc, més que res doncs, amb torxes per senyalització. Evidentment, doncs, hi ha un manifest que es llegirà abans de cadascuna de les actuacions, i que en aquest cas, doncs, bueno, doncs, aquí a Falset, doncs, hi ha la coorganització entre la Colla de Diables d'en Pere Botero i el Centre d'Estudis, i la col·laboració de les Carenyenes i d'Òmnium Cultural.
Una cinquantena d'entitats d'arreu dels països catalans participen enguany en aquesta encesa de torres, talaies i talaiots pels drets humans. Tot seguit, els esports.
Els esports.
El Falset Esportiu va aconseguir sumar 3 punts més després de golejar el Miami per 4-0. Catalina Erea va avançar els falsetans al 25, mentre que 4 minuts més tard, en sumant a Conté, ja marcava el segon. Abans d'arribar al descans, altra vegada Conté feia el tercer gol dels nois de la capital del Priorat. Amb tot, el Falset no en va tenir prou, i ja al segon temps, Ayub El Ghani establia el 4-0 definitiu. Per altra banda, aquesta setmana el Falset també ha disputat el partit de la jornada 13 que es va haver d'aplaçar a causa de la pluja contra el Reus City Academy i que va acabar amb un empat a un gol. Amb aquests resultats, l'equip prioratí suma 29 punts i puja un lloc a la classificació. Ara segon, a 4 punts del líder, l'Hospitalet de l'Infant. El Porrera, que no va jugar aquesta setmana, continua penúltim amb 6. En la jornada aquest cap de setmana, el Falset visitarà demà a les 7 el camp de la Unió Astorga, mentre que el partit entre el Porrera i l'escola de futbol La Pastoreta de Reus s'ha ajornat. En futbol sala, el Priorat Nord va perdre per 3-5 a casa davant del Futsal Valls. Els nois del nord de la comarca no van poder superar a un equip de l'Alcamp que va estar més encertat de cara a porteria. Igual que el Falset, els del nord de la comarca també han recuperat durant aquesta setmana el partit aplaçat contra el Vinyols, i es nota que jugar entre setmana no és el que millor se'ls dona, ja que van sortir golejats per un contundent 6-0. Així, i amb tots els partits disputats, els prioratins són 11ens a la classificació amb 13 punts. En aquesta jornada, els del nord visiten la complicada pista del segon classificat, l'Almacelles. El partit serà aquesta tarda a 6:45. A segona catalana, el Priorat Nord B va perdre contra el Riudoms per 5-7. Tot i avançar-se amb un 3-1 al marcador gràcies als gols inicials de Biel Mañé i Arnau Rofes, els del Baix Camp van ser capaços de capgirar el resultat i endur-se els 3 punts de Cornudella. D'aquesta manera, el Priorat Nord B continua una setmana més, QE amb tan sols 3 punts. Avui dissabte els nois jugaran a partir de les 5 a la pista de l'Aleixar. I a l'altre grup de segona catalana, els Guiamets es va retrobar amb la victòria després d'imposar-se per un ajustat 5-6 al Laguna Cambrils. Pels prioratins van marcar Aleix Martí i Joan Batiste, amb 2 dianes cadascú, Aitor Giné i Eloi Bargalló. També el Marroig va guanyar el Batea per 2-4. Vilala Farfac, Mohamed Eluigli i Daniel Caballero van ser els golejadors dels marrotxans. En canvi, el partit que havia d'enfrontar el Capçanes amb el Vilanova d'Escornalbou es va suspendre a causa de la pluja. Per tant, després d'aquesta jornada, el Capçanes segueix sent l'equip més ben classificat. És segon amb 25 punts. El Marroig, per la seva banda, és 5è amb 19, i els Guiamets, 8è amb 12. En la jornada d'aquest cap de setmana, els Guiamets juga avui a les 6 a la pista del Rasquera, mentre que demà el Marroig rebrà a les 12 al Vilanova d'Escornalbou i el Capçanes visitarà el Miravet a partir de les 6 de la tarda. Finalment, en futbol sala femení, el Priorat Nord va aconseguir un empat a un gol a casa davant del Vila-rodona. Tot i que les visitants es van avançar primer, Júlia Quero va aconseguir marcar i fer el gol de l'empat. Així doncs, repartiment de punts que no serveix a l'equip per abandonar la cua de la classificació. Les noies són últimes amb 4, tot i que, en la jornada d'aquest cap de setmana, tenen l'oportunitat de deixar aquest lloc si són capaces de guanyar a un rival directe com és el Futsal Valls. El partit es disputarà avui a les 5 al pavelló poliesportiu de Cornudella. I ara, el temps amb l'Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana força alterada que ens ha portat una situació de ponent en sistemes frontals que han anat passant successivament en quantitats de pluja variable, generalment de no massa importants. I aquest cap de setmana es presenta avui dissabte amb un sistema frontal que està passant per damunt nostre en aquests moments, provocarà pluges, a poc a poc anirà doncs, desapareixent cap a la tarda aquesta situació i entrarem en diumenge més tranquil, però sí, més tranquil en quant a precipitacions, però amb força vent de component oest i nord-oest, amb una força ventada generalment aquí també a les nostres comarques. Una situació que el dilluns ens tornarà a portar altre cop un altre sistema frontal en noves pluges i, en definitiva, seguim aquesta situació doncs, de vents de ponent que ens arriben aquestes perturbacions i això ja fa doncs, gairebé 2 setmanes que dure. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1911, un gran temporal a la Mediterrània provocava la mort de 142 persones, la majoria mariners i pescadors.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Gràcies per la vostra atenció. Us ha parlat Manel Sales Martori. Que vagi molt bé.